107.5, 98.3, 100.2. No t'aprenguis cap més número. Des d'allà on siguis, des d'on tu vulguis, escolta Ona Digital.
Esteu a punt d'escoltar una versió radiofònica del Ningú no és perfecte d'una hora de durada. Si voleu escoltar la versió sencera de dues hores, ho podeu fer a ivoxningunoesperfecte.cat i en altres agregadors de podcast. Benvinguts al Ningú no és perfecte. Shogun ha estat una de les sèries amb més èxit dels últims mesos, essent un tipus de sèrie que no és la insígnia d'una plataforma que té a Marvel i Star Wars com a productes estrella. Després de fer la gravació que escoltareu a continuació, en un programa amb un munt de dades i informació que us poden ajudar a entendre i contextualitzar més la sèrie, ens hem preguntat si aquest èxit que hem percebut nosaltres en el nostre entorn s'ha traduït també entre el públic. Així que m'he posat a buscar xifres. Dintre de les limitacions i l'acte de fe que hem de fer sempre amb el tipus d'informació poc transparent que faciliten les plataformes. Shogun s'ha vist a tot el món a través de Hulu, Disney Plus i Star Plus en funció del país. Les xifres facilitades parlen de 9 milions de visualitzacions a tot el món en els primers 6 dies, un èxit que s'ha donat per la suma de tres plataformes. En tot cas, més enllà d'aquesta informació, silenci absolut per part de Disney sobre el seguiment que ha tingut la sèrie, malgrat que, per part de la crítica, ha tingut notes excel·lents des del primer fins al darrer capítol. Avui ens acompanyarà la nostra productora, la Marta Sanz, l'Aram Bonmatí, i com a estrella convidada tenim en Pol Bassó, que trobareu a les xarxes socials com a Polícules. Qui us parla en la presentació i direcció del Ningú no és perfecte, l'Ignasi Arbat. Abans de començar, recordar-vos que en el canal de podcast d'iVoox podeu escoltar tots els programes i fer-ne la subscripció. També ens trobareu a Apple, Amazon, Spotify i YouTube, mentre que els programes per a mecenes són a Patreon. A més, us convidem a visitar la nostra web ningunoesperfecte.cat, en què trobareu tots els enllaços a més d'un blog amb crítiques de cinema. A les xarxes socials ens trobareu a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes, instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, tenim el correu electrònic ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana ens durà al Japó feudal de l'any 1600. Comencem!
Do not be fooled by our politeness. Our bows are made of rituals. Death is in our air. And sea and earth. Just remember. We live and we die. We control nothing beyond that.
I aquesta setmana comencem amb Shogun, la sèrie que hem vist recentment a Disney Plus, una sèrie de Hulu del canal FX, però aquí hem vist a través d'aquesta plataforma basada a la novel·la del 1975 de James Clavell. És una història mig japonesa, mig americana, com a mínim el que és l'adaptació, basada en una novel·la i una adaptació també a una sèrie de l'any 1980 protagonitzada per Richard Chamberlain. Per una banda, avui tenim per parlar-ne a la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
Gràcies, molt bé.
A l'Aram Bonmatí, el nostre expert en japonès. Què tal, Aram?
Hola, què tal? Hajime mashite.
I avui estem molt contents de tenir una estrella convidada, una special guest star que en diem nosaltres, que és en Pol Bassó, Polícules, que el trobareu a diferents xarxes socials. Què tal, Pol? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per la invitació. Molt content d'estar aquí. M'agradaria poder respondre en japonès. Però no m'ha sigut suficient. Hem après algunes paraules, que ara en parlarem, suposo, però no ha sigut suficient. Però molt content d'estar aquí. Moltes gràcies per la invitació.
Has estat bastant actiu amb el tema de Shogun, que és una sèrie que t'ha agradat, i dic, perfecte.
Sí, no, la veritat és que m'ha flipat. Ara també en parlarem. A mi ja només el fet de que també posin un capítol setmanal ja em fan tornar boig, però és que la sèrie s'ho val moltíssim. Ara ho desgranem tot plegat.
Molt bé, doncs el primer que us pregunto, Marta, comença tu, quina ha estat l'opinió en general així de la sèrie?
Home, la sèrie, realment, el que diria primer és que cal un segon visionat per poder entendre bé, perquè partim ja d'un fet, Ivan, molt al gra, i em vaig perdre, honestament. Vaig començar la sèrie perduda, després ja m'hi vaig anar posant i trobo que 10 episodis es fan curts per tot allò que volen explicar, que sé que és el llibre d'en Clavel. Però és que és tan al detall, els actors, el càsting és tan bo, poder sentir japonès, que l'Aram ja ha fet la seva recerca i ja ens explicarà quin tipus de japonès és, i veure el britànic amb el seu anglès, aquesta complexitat de comunicació, la factura, tota la producció, no ho sé, és que tot plegat la posada en escena, m'ha encantat. Ara, necessito tornar-la a veure, perquè hi ha moltes referències històriques que jo no hi estic avesada i molts personatges que van sortint, sí que els principals ja te'ls vas coneixent, però les trames i subtrames a vegades em perdia. Però excel·lent, eh? Tot excel·lent.
Sí, no, jo estic super d'acord, que si no estàs super atent, et perds. Realment la trama és enrevessada, però a més tens aquest, no, aquest impediment més, que és haver de seguir tota l'estona el japonès i els subtítols, que no és una crítica, m'encanta que ho hagin fet així. Si a cas si després parlem una mica més en detall del doblatge, ja en parlarem. Però això, és veritat que la trama no és fàcil de seguir, ja la sèrie en si mateixa ja va una mica de secretismes del que no es diu, però sí que es diu amb la mirada, però els plans que tenen, no, aquests caps de la burgesia japonesa d'aquella època, i sí que és veritat que una segona visualització valdria molt la pena, o els típics vídeos aquests, no, que et trobes per YouTube de final explicat, etcètera, perquè és com, ostres, crec que això m'ho vaig perdre una miqueta, però hòstia, així en general a mi m'ha semblat espectacular, visualment espectacular. Sí que és cert que has de passar una mica a parlar-ho, perquè no és una sèrie tampoc per tothom, i no ho dic des del sentit de, és que no tothom la pot entendre, sinó que hi ha diversos aros pels que has de passar. Un és, doncs, el tema del japonès i que estiguis acostumat amb els subtítols. L'altre és, doncs, que et vagin les històries on hi ha més evolució de personatges i no pas acció com a tal, no? Perquè al final tu potser te la presumeixes com una sèrie on hi haurà guerra i guerres entre els japonesos allà amb els cavalls i no sé què, i en veiem relativament poca. És molt més el pes que té les converses, el que no es diu, no? Les mirades, aquesta manera de fer que tenien i que tenen els japonesos, però sobretot en aquella època. I jo, la veritat, és que això és el que més he disfrutat. L'evolució dels personatges i també visualment és un espectacle. És un espectacle absolut.
A mi, des dels títols de crèdit, ja em dóna la impressió que és una mica un Joc de Trons. És un Joc de Trons a la japonesa. Però el de les primeres temporades, quan encara no tenien gaire pressupost i, per tant, les batalles se les saltaven perquè no se les podien permetre. I es basava tota la trama més en les relacions entre els personatges, en el politiqueig, en els seus interessos. En aquest aspecte m'hi ha fet pensar bastant. I el que ens pot complicar una mica a l'hora d'entendre la sèrie és que és sutil, perquè no diuen les coses, les insinuen. Una mueca amb els llavis pot voler dir molt, i si no t'hi fixes o no entens aquest codi, doncs aleshores tot es fa una mica més complicat d'entendre. Però recomanem la sèrie a tots els fans de, no sé, del Japó, de les històries mitjavals, de les històries de polítiques i en general de les històries ben fetes. Molt fans.
Doncs jo no afegiré gaire res més. També m'ha encantat la sèrie. És una sèrie que, com bé deia en Pol, hi ha poca acció física. La majoria, doncs, això de batalles i moments d'aquests és que pràcticament no n'hi ha. Sembla que els vagis anticipant, que els vagis esperant, però aquí també és una mica la gràcia de tot això, eh? Sí que és veritat que hi ha més acció en els diàlegs que no pas en el que és la pròpia acció física. És la diferència, potser, respecte a Joc de Trons. És una comparació que m'agrada i no m'agrada, no? Perquè sí que és veritat que en quant a l'estètica i a l'hora de posar-ho tot en pantalla és de primer nivell i pot recordar Joc de Trons, però el que és la posada en escena no té res a veure, eh? Vull dir que és molt diferent i són més aquestes intrigues com de palau i no pas la part més de violència i de batalles. I és una sèrie, com dèieu, amb moltes capes, amb moltes intencions de personatges, sobretot a Toranaga, que al final aquest sí que tenia una jugada mestra al cap i la completa de principi a final, i bé, tècnicament és que és impecable, no? Escenaris decorats, efectes especials, ambientació, quan ha de sortir sang i gore, realment impacta, perquè és com un afegit que dius, ostres, què ha passat, no? Vull dir, no és una sèrie molt sanguinolenta, sinó que va per moments, i quan esclata la violència, esclata en tota la força, no? Trama densa, com dèieu, per tornar-la a mirar diverses vegades, i fa molta gràcia moltes coses, no?, del xoc cultural, aquesta cosa de que els japonesos també es veuen superiors a la resta. Quan arriben aquí els europeus, també els portuguesos se'ls miren d'aquesta manera, els hi diuen salvatges, no? I bé, això fa molta gràcia i està bé, no? Aquest punt també dels europeus, del contrari, de sentir-se ells superiors.
Els civilitzar. Ah.
No, els europeus sempre superiors. Anem a civilitzar els altres, i els japonesos, us hem de civilitzar nosaltres a vosaltres, no? Vull dir,
exacte.
La perspectiva és totalment contrària i fa molta gràcia. Bé, després ja anirem desenvolupant més coses. I no sé si voleu afegir alguna cosa més.
L'únic que m'ha semblat estrany, que és un tema que hem parlat, però és molt, molt minúscul, molt petitó, és que els portuguesos parlin en anglès. M'ha semblat estrany, però bé, entenc que és per facilitar-ho tot plegat, i que com formen part de la part del cast de l'Oest, diguéssim, doncs suposo que ho han fet per això. Però era estrany sentir els pares portuguesos jesuïtes parlar entre si en anglès. Potser tant per tant podien haver parlat en portuguès.
Claro, sí, sí. A l'hora de veure la sèrie, el dilema és en quina llengua la veus, perquè si la veus en versió original, parlen en anglès i és estrany. Al principi, aquell mariner que parla espanyol i també parla
en anglès
li fa com mig de traductor. Mm. No sé si la sèrie s'hauria de veure doblada en portuguès.
No.
L'ideal hagués estat que fos en portuguès quan parlen en anglès. Això hagués estat l'ideal. Però personalment jo l'he vist doblada perquè dic, mira, la gran majoria, el guai de no escoltar doblat és el japonès, això ja ho tindré, i per estar escoltant i que se'm faci estrany igualment que estiguin parlant en anglès i que representa que són portuguesos i les frases estranyes que es diuen a vegades en aquest sentit, dic, bueno, doncs tant per tant, ho miro en castellà, si hagués estat en català, doncs en català, perquè es farà estrany igual, però com a mínim tindré 5 minuts de tranquil·litat de no llegir subtítols, saps? Perquè si no em torno boig.
Ja, jo estic molt avesat a llegir subtítols, per tant...
És que ara que ho deies pensava, ah, no, si jo només havia llegit els subtítols del japonès, però no, clar, els d'anglès, però com que a vegades ja els entenia, però bé, sí, tens raó.
Clar. A mi m'agrada escoltar-ho tot en versió original, és a dir... Tant si és en alemany com si és igual, en qualsevol llengua, m'agrada sentir...
I sense subtítols, perquè som uns salvatges.
No, sense subtítols, no.
Qui animal. No. Hòstia, depèn de quin idioma.
No, però...
No, perquè no pillem res.
No, sempre subtítols. Però bé, aquesta sèrie crec que ha estat el gran èxit, no? El fet de tenir actors japonesos parlant japonès. Vull dir, és una de les grans gràcies que té, que ja era la novel·la, ja ve de la novel·la, i també de la sèrie del 1980, que per cert... No
tens
sé
una,
si...
una obsessió per posar aquí la falca de la sèrie de 1980...
És que la sèrie del 80...
Quan el senyor Hiro-san, Sanada, que ha fet de productor, que és Toranaga... És que ha passat per sobre, i els seus creadors l'han passat per sobre. O sigui, dient, sí, d'acord, va haver-hi, però no volíem fer allò, i allò no ha estat cap referència per nosaltres.
Bueno, en fi, que m'ho expliquin, perquè s'assembla moltíssim, 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 moltíssim en quant a l'argument, a la trama i l'enfocament. No sé si algú de vosaltres l'ha vista, el Shogun del 80.
No he vist la sèrie, però sí que arrel de viciar-me moltíssim a Shogun, doncs vaig començar-me a informar, vaig descobrir-lo dels llibres també... I vaig acabar veient algun clip de la sèrie, però no l'he vista. Sé la fila que fa, però no l'he vista.
Jo la vaig veure a televisió de molt, molt, molt petit, i ja està, és a dir, no l'he tornat a veure mai més.
D'aquí el record romàntic.
Però és que, sí, clar, perquè, ostres, és que la van passar, o sigui, en aquella època, clar, protagonitzada per Richard Chamberlain, van fer el Pájaro Espino a Televisió Espanyola fa un grapat d'anys.
En Pol no deu saber ni què és això.
El Pájaro Espino és la sèrie de les tietes.
Ai, clar, Ignasi, així. Un altre cop, que et vaig dir que no facis servir.
No, però és que... És...
Perquè... Jo també la mirava i a mi me flipava aquella sèrie, perquè era com transgressora,
un capellà que tenia una relació romàntica amb una altra dona. Clar, Richard Chamberlain era el sex symbol d'aquella època, no? De quan va sortir la sèrie. davant d'aquest èxit, van començar a buscar a Televisió Espanyola altres coses de Richard Chamberlain i van trobar amb Shogun. Jo no sé en quin passe ho vaig veure, perquè sí que la van repetir diverses vegades la cadena, però entre els nanos petits que ens la deixaven veure, no? Perquè era una sèrie adulta i els pares doncs, ens el deixaven veure, no passava res. Clar, jugàvem... jugàvem al pati al seppuku, vull dir, imagineu-vos. A les armes i aquestes coses, vull dir que Shogun era com una sèrie més d'aquestes de l'Equipo A, el Cotxe Fantàstic, no? Una sèrie d'aquestes que tu com a nen pues, jugaves i te posaves a la pell del personatge, no? Però va ser per a molts, jo crec per una generació important, el descobriment de la cultura japonesa, que hi havien més coses, que hi havien, jo que sé, les armes... els samurais, tota la cultura de la fascinació pel samurai. Crec que una generació surt d'aquesta sèrie Shogun. Sortien revistes amb pòsters de Shogun, amb coses, i quan la gent va descobrir el llibre, jo no ho vaig llegir, però va haver-hi molta gent que arran de la sèrie doncs, va començar a llegir-lo, no? I sí que és veritat que és una sèrie que necessitava una actualització perquè... Però sí que és veritat que aquesta agafa coses, no? És a dir, era una sèrie, minissèrie de 5 capítols, de 2 hores de durada... També els diàlegs japonesos no eren traduïts, sinó eren en japonès, i no hi havia subtítols. O sigui, és una sèrie... Clar, es plantejava des del punt de vista de l'Engine, i aleshores tu t'entraves per el que li traduïen a l'Engine, no? És contínuament... És a dir, la sèrie com aquí hagués prescindit de subtítols. El que passa que la diferència és que aquí la sèrie no és des del punt de vista de l'Engine. Hi ha diferents punts de vista, no és un únic punt de vista. Però clar, hi havia, o sigui, a banda de Chamberlain, Toshiro Mifune era Toranaga, Mifune, que s'havia fet un fart de treballar doncs, amb totes les pel·lícules japoneses mítiques que tenim de Kurosawa, etc. John Rhys-Davies, no? de les pel·lícules d'Indiana Jones, el Gimli del Senyor dels Anells, vull dir que, déu-n'hi-do, vull dir que hi havia un planter interessant. James Clavell, l'autor del llibre, va ser el showrunner de la sèrie. Ell volia Sean Connery com a Engine, no va poder ser. John Connery no feia televisió en aquella època, era també una època que els actors de cine no feien televisió, i bé, va ser mítica, i fins i tot va haver-hi, això ho he llegit perquè jo no ho sabia, ho desconeixia, una versió cinematogràfica resumida de la sèrie de 2 hores, on havia nus i violència que a la sèrie de televisió no es varen veure. Vull dir que...
Però què era? O sigui, el metratge era de la sèrie i van fer un altre mix, per així dir-ho?
Correcte,
van fer... I era el mateix metratge de la sèrie, eh?
Sí, sí, exacte. Hòstia. I per la sèrie, diguéssim, van retallar curiós. Les escenes més violentes, o si sortia algun pit o alguna cosa d'aquestes, doncs fora. I en canvi, a la pel·lícula que van fer en cinema, que es va exhibir en alguns països, sí que hi havia aquestes escenes, però clar, era una versió resumida, sí, era una sèrie també de 10 hores, pràcticament.
I tu que havies vist la sèrie, la vas aconseguir veure, la pel·lícula, o,
no,
o què?
No, què va.
Ja, seria superinteressant ara, veure la pel·lícula.
Sí, bueno, suposo com a arqueologia d'aquesta, doncs...
Sí, alguna cosa podríem trobar.
Exacte.
Jo, el que no sabia és que realment la sèrie havia estat tan popular. Jo pensava que havia estat una anècdota de l'època i que ara... A l'haver fet aquesta versió, diguem-ne, més moderna, doncs havia sortit lo de, bueno, ja s'havia fet una sèrie, bla, 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 però no sabia que havia estat tan popular, la veritat.
A casa meva no va ser tan popular.
Si la van emetre, què dius que l'emetien? Per TV1, potser?
Sí, a TV1, sí.
Bueno, era fàcil, Pol, és fàcil no equivocar-te, només teníem 3 canals. O sigui, no...
Per això dic que la deuria veure bastanta gent, saps?
No.
Sí.
Hi havia...
No, i en Richard Chamberlain era un home que... un actor... Que agradava, diguéssim.
Era conegut, vaja, que no era... Sí. Ostres, mira, que hem fet aquesta sèrie amb 4 actors que no els coneix ni...
Era conegut,
era seva, conegut. No, curiós.
No, i ara potser obro un meló que...
No l'obris?
Home, sí.
Ja sé per on vas.
Pica primer, a veure què tal.
Que a mi com a Engine m'agrada més Richard Chamberlain que el Cosmo. Que potser per mi és el punt flac de la sèrie, eh? Però bueno, no sé.
O sigui, has dit que t'agrada més a l'anterior, eh?
Sí, l'anterior, sí.
És que jo haig de dir que crec que... Si parlem d'actuacions i tal, crec que la més fluixa és de l'Engine, és del Blackthorn. O sigui, serà una actuació molt fluixeta. No em creia gens les seves mirades, o sigui, em treia bastant. Però clar, després et sortia el senyor Yoshi Toranaga i deies, firmes, saps? O sigui, i ja se m'oblidava tot. Saps? O fins i tot la mateixa Mariko. O sigui, em sembla també un molt bon paper.
Sí.
Perquè, clar, no sé, jo... en Toranaga, a l'Engine no me l'he cregut gaire com a actor, la veritat.
Jo crec que ho tenia molt difícil, perquè, clar, tots els altres actors són tan hieràtics i tan continguts,
exacte,
que ell, per poc que expressi o per poc que faci, sembla com exagerat o com sobreactuat, perquè per comparació el contrast és molt bèstia, molt bèstia. En Yabushige, per exemple, que és el japonès una mica més histriònic, de seguida se li nota, perquè per comparació amb tots els altres, o sigui, segurament si fos l'únic japonès, i ja sap, bueno, mal. Però en comparació amb tots els altres és exagerat i és una mica pallasso. Seria molt difícil, vaja.
I a més, jo crec que és pretès que en els primers episodis, l'1 i 2, bàsicament, el Blackthorn, que és el pilot, diguéssim, el que sap de distàncies ara, no sé com es diu això en un vaixell.
Navegant, però, no?
Sí, el navegant, doncs que estigués incòmode en la seva pell, en un país estranger, molt diferent d'allò que ella havia vist i havia conegut. A més, jo me l'imaginava com un borratxo londinenc sortit d'una taverna i que arribes a una casa elegant, refinada. Clar, llavors, sí que a l'inici sembla idiota. O sigui, dius, però tio, comporta't, però és que no pot, perquè ell ve d'una... A més, d'una llarga travessia, no?, d'un periple... molt dur, en què han mort en principi la història real de l'Erasmo. O sigui, que han mort quasi tota la tripulació i ella ha sobreviscut pels pèls. I jo crec que és que està molt, molt incòmode, perquè no sap ben bé ni on ha arribat, no sap quines... no l'entenen i sembla... A més, va... No? És brut, ell no és... És que fins i tot surt tot això. O sigui, els seus hàbits d'higiene surten en aquesta sèrie. I crec que és una mica pretès. Sí que posa nerviosa, perquè a vegades sembla que no va coordinat el que ell, en aquella escena, com s'està comportant, no? Però jo crec que és bastant, bastant fet després.
Li costa integrar-se. És a dir, que penjar faisans al coll de les cases i, clar, la gent
flipa. Quin fàstic, sí, no ja, sé.
Quina cosa.
És una tradició... molt verra. O sigui, no ho feu, això. És molt antigènic.
Pitjor és que et fotin a l'olla, que això...
Uah, sí. Jo dic, uah, els cuinaran de debò? O sigui, sembla això un conte de...
Ara no sé si ho recordo, però alguna tortura semblant a la pel·lícula de l'Scorsese, Silence, que també és més o menys de l'època.
De l'època, una mica més endavant ha de ser, perquè crec que en un llibre d'història que l'he fullejat, no us ho penseu pas que me l'he llegit sencer, del Japó feudal va ser cap al 1620 i escaig que van començar a perseguir la religió cristiana i tot aquell practicant de religió cristiana i, per suposat, tots els jesuïtes, perquè eren majoria que havien arribat, i portuguesos, estenent la paraula de Déu.
Marta, abans d'entrar, perquè sé que t'has preparat una mica de context històric...
Una mica, no us penseu, vull dir, una mica, no vull semblar...
No, recordant que això es basa en fets reals, abans, comentem una mica qui era James Clavell de manera ràpida. James Clavell va néixer a Sydney, Austràlia, tot i que hi ha algunes fonts que diuen que va néixer al Regne Unit. Va ser oficial de la Marina Real i va ser educat en diferents llocs del món, o ser fill, doncs, de militar. Als 16 anys entra a l'artilleria real britànica i és enviat a Malàcia a lluitar contra els japonesos. Va ser ferit de guerra i capturat i enviat en un camp de presoners japonès a l'illa de Java. Allà, com la majoria, doncs, de presoners de guerra, va patir maltractaments dels captors japonesos i les experiències d'aquest camp de concentració de presoners les va explicant a la seva primera novel·la, que és El rei de les rates, que es va publicar el 1962. És curiós com, malgrat haver patit dels japonesos, va escriure Shogun amb un respecte i sense cap mena d'odi, no? I fins i tot amor cap a la cultura japonesa, sent una persona que havia patit el que va patir. I la seva vinculació amb el cinema, doncs, ve per la seva dona. Ell va estudiar a la Universitat de Birmingham, va conèixer April Stright, que era una actriu, es va casar amb ell el 1951 i d'aquesta manera va entrar en la indústria del cinema i, bueno, li va interessar, doncs, fer-se director, però va guanyar fama sobretot com a guionista. La pel·lícula La mosca, l'original, en blanc i negre, doncs, és guionitzada per ell. Va ser coescriptor també de The Great Escape, La gran evasió, aquesta pel·lícula també clàssica de guerra, i a la sèrie Shogun del 85 va estar superinvolucrat també com gairebé showrunner. Va morir el 1994, just abans de fer 70 anys.
馴染みのない席次でござりまするな。
しかるべき席次でござろう。成り行きを鑑みれば。
虎長殿、太后様がお亡くなりになられて一年。その間我らはその方のご退路に立てつく振る舞いを絶えず憂慮してきた。己が勢力を伸ばすのを殿下はきつく戒めておられた。
勢力を伸ばす。
I Marta, a veure, explica'ns una mica perquè està basat en fets reals el que...
Sí, sí, sí. És curiós perquè
és una ficció històrica, vull dir que no és una adaptació d'una història real.
Bueno, us explico els fets històrics. No sé si vosaltres, Aram o Pol, sabeu alguna coseta o... Bueno, si alguna cosa que no... Jo he tret d'un llibre sobre història...
Sí, no, ara t'escoltarem atentíssimament, que
sí,
segur que...
Sí, fico la pota...
Ens queda una mica més clara la sèrie.
Vinga,
bueno, la cultureta general que té qualsevol sobre el Japó feudal de l'any 1600.
Molt bé.
Sí, lo típic.
Perfecte.
Lo típic.
Doncs a partir d'aquesta cultureta general jo us explicaré algunes dades, però molt succintament, El 1598 mor en Toyotomi Hideyoshi i es desencadena una lluita de poder que seria com el Taiko. Entre els líders d'Amios, que són homes feudals, senyors feudals, que amenaçàvem a enderrocar tots els esforços esmerçats a la Unió de l'Arxipèlag, els esforços que havia fet en Hideyoshi. Ieyasu Tokugawa, que seria el nostre Toranaga, s'havia instal·lat a Edo, que actualment és Tòquio, que aleshores ja tenia 1 milió d'habitants. I havia conservat bona part de la regió de Kanto. Així va aconseguir imposar la seva voluntat després d'una sèrie de batalles. Va ser clau, en aquest cas, la de Sekihara, el dia 21 d'octubre de 1600, que aquí ja hi és quan passa la sèrie, diguéssim.
Però no la veiem, aquesta batalla.
No la veiem. No la veiem.
O sigui, seria el següent capítol.
Exacte.
Temporada 2.
Si hi hagués un últim capítol, un capítol d'epíleg,
seria aquesta batalla, que seria la darrera en 250 anys de pau.
Però clar, jo entenc que si clar, adaptes el llibre no està a la batalla, clar, pues la deixen fora.
Clar, clar, sí, sí,
entenc
perquè...
Han volgut fer l'adaptació del llibre.
Correcte,
fidel,
el llibre
ja
acaba
està,
com acaba la sèrie.
Ni més ni menys.
Igual. No sempre Tokugawa sortiria victoriós d'aquestes batalles, però en va vèncer les necessàries per acabar amb les aspiracions dels daimyos a fins al fill de Hideyoshi, que és en Toyotomi Hideyori. 10 dies després es va produir el setge al castell d'Osaka, on va ser massacrat el clan Toyotomi i vexats tots els senyors Ibushis afins a aquest. D'aquesta manera, Tokugawa Ieyasu va tenir via lliure per començar a crear els seus aparells de govern. A més, aquest seria el darrer conflicte, com us he dit abans, en els propers 250 anys. Ieyasu és cabdal, Ieyasu és el nostre Toranaga, perquè va unificar tot Japó després de dècades de conflicte i, a més, va ser capaç de crear els mecanismes necessaris per assegurar una pau duradora, que això és el que més podem pensar que costava. Aquesta etapa de 250 anys, coneguda com a Kinsei, és una de les més atractives i, com ja sabem, la que més s'ha representat en televisió, al cinema, als mangas, a l'anime, juntament amb el període d'unificació japonès que va culminar en els primers shoguns del llinatge Tokugawa. O sigui, que era evident que en Toranaga havia de ser shogun, tot i que ho neguen al primer capítol.
El shogun, per deixar-ho una mica clar, és un govern militar, per tant és
És un dictador.
Sí.
I és el que va just sota l'emperador. O sigui, és el que té més poder.
Correcte.
Si parlem del clan Tokugawa, la personalitat, i parlem d'en Tokugawa, la seva personalitat, és a dir, com era aquesta persona? Quina era la seva personalitat? De Ieyasu. És una personalitat molt seductora. Era un home descendent d'una de les ramificacions del clan Minamoto i la seva personalitat era ambiciosa, despietada, i el va portar a escalar molt ràpid dins de l'exèrcit de Nobunaga, costés el que costés, que era l'emperador. Un exemple clar d'aquesta ambició va ser el moment en què el mateix Oda Nobunaga li exigeix executar la seva dona i obligar el seu fill a cometre seppuku, unes ordres que va acatar sense discrepar. Tokugawa va establir-se a Edo, que ja he dit abans que és Tòquio, i allà va posar-hi el govern després de ser nomenat shogun el 1603 per l'emperador Go Yosei.
Ens quedarien 3 anys de sèrie
sí,
abans.
Sí, ens quedarien 3 anys de sèrie.
És curiós perquè la sèrie es diu shogun i ell no...
No és shogun encara. No,
no ho és en cap moment, sí, sí.
És la pila.
Sí, sí, sí.
Tot i que shogun, i que sí que surt en la sèrie en algun moment, era un terme obsolet. O sigui, era una figura que ja no es feia servir, que havia quedat obsoleta.
Sí, perquè ve de finals del segle XII, però bé, déu-n'hi-do, dura fins al 1868, que és la restauració Meiji, el fet de tenir shoguns.
Uh-huh. I la cort imperial es va mantenir a Kyoto i el nostre shogun, aquest en Tokugawa, va estar només 2 anys a Edo. Després es va traslladar a Nikko, on va tenir sempre el control directe del govern del seu fill, Hidetada. Era una manera de governar que no era nova, que algun emperador ho havia fet com a l'ombra, no? En retir, però ell havia arribat, o sigui, havia aconseguit un vassallatge tan ferm que no li calia ser present. Que això també surt una mica a la sèrie. És un home que no és present sempre, però saben que allà hi és, i és una persona amb molta autoritat. L'herència de Tokugawa és notable a la història del Japó. Va condicionar el pensament del moment, la conducta social, les formes de govern i d'administració, fins i tot va dur a terme actuacions econòmiques severes. El nou tipus de govern que va desenvolupar es va anomenar Bakuhan, un poder bifurcat. L'emperador assumiria en l'acord de Kyoto el poder teòric i espiritual, mentre que de facto governarien els shoguns amb una forma de govern militar que es diu Bakufu. Els principals càrrecs del Bakufu eren el de governador general de Kyoto i l'intendent del castell d'Osaka, fet aixecar per Hideyoshi el 1583, que és aquest castell que veiem a la sèrie, que és molt important. I què sabem? Ara volia parlar del navegant.
L'Anjin.
Sí.
Anjin-sama.
Què sabem del navegant que va arribar a les costes japoneses a bord d'una nau holandesa que era en William Adams? El que es coneix d'ell ens ha arribat gràcies a 6 cartes que s'han preservat fins als nostres dies i que va enviar ell a la seva dona i als seus fills a Londres. A les cartes explica la impressió que va causar en el samurai Tokugawa. Li va ensenyar el nom de Gran Bretanya, on era el seu país, què hi feien, i la pretensió d'amistat amb tots els reis i potentats per fer comerç amb el Japó, bàsicament. No? Que passa que aquest en Tokugawa es veu que era un home molt llegit i molt obert a noves experiències comercials. És a dir, ell al final es va posicionar com un diplomàtic, no? que volia que Japó estigués en el mapa mundial. I Ieyasu Tokugawa va quedar impressionat per aquesta obertura que va obrir l'Adams, aquesta obertura diplomàtica, i va ignorar l'advertència dels jesuïtes portuguesos que portaven anys de missió evangelitzadora i de comerç, ja ho sabeu, no? Alguna vegada molt un comerç poc net, amb alguns senyors nipons. Els portuguesos li exigien a Ieyasu Tokugawa que executés Adams, com també veiem en el llibre, com també veiem a la sèrie. Però en comptes d'això, el va fer Hatamoto, el seu confident, al cap dels anys i a la consolidació de Ieyasu com a shogun, amb tot el poder que implicava, va tractar Adams com a conseller de confiança i el va recompensar amb terres, diners i altres honors. Fins aquí la meva introducció.
És curiós, però...
Brutal.
Sí, sí. Tot això que expliques, que va passar després amb Adams, ho veiem amb Blackthorne, durant el moment de la sèrie. Sí. És durant la sèrie que el fa Hatamoto.
Sí,
sí, sí. Sí. És d'alguna manera, com avança la relació entre ells també ho veiem a través d'això, no? A través de, ostres, doncs ara confio més en tu, ara no sé què, ara m'ensenyes lo dels canons, ara doncs tinc més confiança en tu, ara em salves la vida i et dono terra, no sé què. Vas veient com va avançant la relació també a través de tot això.
I com va canviant el protagonisme de la sèrie, perquè al principi l'Anjin és el fil conductor de la sèrie i després de seguida ja es desplaça més cap a Mariko i cap al futur shogun.
Sí, no? Perquè igual d'alguna manera també nosaltres... arribem amb la visió de l'Anjin, que igual això connecta una mica amb la sèrie del 85, no? Que comentaven que, clar, que no estava traduït al japonès i tot, i que nosaltres ho veiem des dels ulls seus. I a partir de que nosaltres arribem a tot aquest món amb els seus ulls, doncs ens anem ficant a dins també dels altres caparronets i de les altres intencions dels altres protagonistes per anar avançant amb ells també. Això em va semblar molt guai, em va semblar molt interessant.
Molt bé, doncs si voleu podem entrar una mica en el repartiment, ara sí, ens hi fiquem una mica ja a sac. Aniríem per el primer, Hiroyuki Sanada, que és Toranaga, és que Sanada és pràcticament tot, vull dir, és un actoràs. Sí que l'hem vist en produccions nord-americanes, L'Obezono Immortal, John Wick 4, Bullet Train, Mortal Kombat, però ell ja ve de molt antic, fins i tot en cinema americà, amb L'Último Samurai, aquella pel·li del Tom Cruise, o Ringu, el famós Ringu, que llavors es va adaptar també al cinema americà. Allà estava un jove Sanada, però clar, és que està tan bé aquí a la sèrie, és que omple tant, és que, ostres, és un actoràs, i a més s'ha implicat com a productor de la sèrie, vull dir que...
És tot matisos facials, aquest home, saps? O sigui, és brutal, és brutal. O sigui, el seu personatge exigeix certes coses que ell les dona perfectes i en el moment que toca. O sigui, em sembla una molt bona elecció per lo que fa al càsting, perquè realment és una de les grans ànimes, si no la que més, de la sèrie, i crec que encarna la seva actuació de la manera que es vol explicar aquesta història. Crec que ha sigut una molt bona tria, hòstia. I una molt bona feina per part seva.
És Batman. Aquest personatge és Batman. Té a tots espantats i, a més, ho té tot previst. Saps? Juga aquesta mena d'escacs pentadimensional en tots els personatges i t'ho va comparant amb els falcons que fa servir per l'art de la cetreria. Ell és el que va movent totes les figures.
Sí, és una mica John Doe, eh? Que ho té tot controlat i no li fallarà el pla mai, eh? O sigui, sí, sí.
Ah.
Però clar, el tio sacrifica amics, família, a qui faci falta. És a dir, no té cap mena de remordiment, tot i que a vegades sembla que li sap greu sacrificar segons quines peces, persones, però per ell no deixen de ser peces per arribar al seu objectiu final, però no li tremola la mà, el tio ho té molt clar.
No, però crec que, a més, tampoc es mou entre el blanc i el negre, perquè tu podries dir, no, perquè, hosti, ho fa molt bé, perquè tota la seva estratègia és per evitar una guerra més gran i per evitar moltes més morts, no? Però alhora també hi ha aquesta part de que moltes vegades et dona a entendre que sí, la pau, però jo també vull ser Shogun, saps? I llavors, com que, bueno, et deixa allà al mig en el gris, no t'acaba de dir si dreta o esquerra, si bo o dolent, ja ho tries tu, i per això dic que també la seva actuació, aquestes mirades i aquesta, no? I realment ell sent la pèrdua de certs personatges i de certes peces, però alhora és un estratega nat i, no sé, m'agrada que es quedi així una mica en el gris, de que la conclusió sigui vol la pau i vol evitar moltes més morts i per aquesta part molt bé, però alhora també crec que hi ha una cosa més personal i una cosa més de voler ser poderós i voler ser un shogun.
No entenc com l'Angie no es pot preocupar per la vida d'uns miserables pescadors que no li importen a ningú, i si has de liquidar tota la població d'un poble de pescadors, pues se la liquida, hi ha qui passi allà glòria i no hi ha cap mena de problema, i no entén com és que els altres no ho entenen. Està claríssim per
ell. És la definició de noblesa tota la vida. O sigui, la noblesa, els seus interessos i prou.
I zero empatia. No té cap mena de problema trepitjar el que faci falta i sacrificar qui faci falta. No té amics, té eines.
Però clar, com que la finalitat és aquesta, el que et dic, de que no saps ben bé si és perquè vol la pau realment i evitar un conflicte més gran, o el que realment vol és ser això i això és una excusa, no sé, està guai.
Realment és, el que realment vol és ser això.
Tornant al lector, que no es confongui amb el personatge, tornant a l'actor en Sanada, ja havia interpretat el personatge històric Tokugawa en una pel·lícula l'any 89. I havia interpretat l'Ishido, o sigui, el seu rival, en una altra pel·lícula. O sigui que ell ja tenia molt de bagatge, no només en pel·lícules samurai, sinó en aquests personatges, en aquesta història. Època històrica. I el que m'ha fet molta gràcia, en un d'aquests cuillars, no?, aquests questions and answers, no?, preguntes i respostes que es fan després d'una premiere del primer episodi, en Sanada, que ja el primer que li van oferir va ser actor, no?, interpretar Toranaga, suposo, espero, i després la parella de creadors li van proposar ser productor. I això ha comportat, que suposo que amb l'Ignasi parlaràs de la producció,
hi
hagi una part important de l'equip japonès, o sigui, que sigui japonès a Vancouver, a la Colúmbia Britànica. I es veu que... Explica l'actriu Anna Sawai, que és qui fa la Mariko, que estava tot arreu, era com Déu. Estava, o sigui, tu estaves arribaves a rodatge.
Era Toranaga.
Estava a tot arreu, fins i tot darrere un arbust apareixia la seva... Ell estava allà mirant que tot estigués correcte, que tota la disposició de... Si és una habitació i al fons hi havia una peça que no encaixava realment per ser més fidels a l'època, s'havia de parar, s'havia de moure, i, en fi, que fa molta gràcia quan m'expliquen, amb molta estima, eh? Però m'ho podia imaginar, que no sé, m'imaginava en Sanada sortint de darrere un arbust i dic, eps, que això no està bé. Eps,
la pedra d'aquí darrere, que no fa record.
M'ha fet gràcia, sí.
Bueno, però una mica com a la sèrie, no? Com controlant-ho tot des de,
sí,
des de darrere.
Sí, però alhora també es veu que va donar, així com a anècdota, el seu telèfon mòbil personal a tot l'equip japonès, perquè hi havia persones del cast, actors i actrius, i no només, sinó també treballadors, no? De fora, de darrere les càmeres, que no havia sortit mai del Japó. O sigui que, clar, perquè no se sentissin tan estranys en terra estranya, els hi va donar el seu telèfon per si
clar,
necessitaven res.
Sí, clar, ho hauríem d'explicar després quan comentem la producció, però m'avanço perquè ja ho has dit, la sèrie originalment s'havia d'haver rodat a Japó. Però arriba el Covid i davant el Covid és impossible per les restriccions anar a rodar a Japó i al final decideixen anar a la Colúmbia Britànica. Clar, però molt de l'equip ja era japonès el que estava contractat. Aleshores, clar, se n'han d'anar de Japó al Canadà i espavila't amb l'idioma, si no el saps.
És curiós i veiem la dimensió real de tot el que va passar, que ara que mencionaves el Covid, perquè 4 anys després de tot plegat encara hi ha produccions que surten i que hi ha històries de tots els problemes que van tenir amb el tema aquest, eh? I fa 4 anys ja que vam deixar això, entre cometes, enrere, i hi ha produccions que encara se'n ressenten, és flipant, és flipant.
Sí, sí, totalment. Alguna cosa més de Sanada?
No.
Doncs va, tot i que l'hem repassat una mica de manera literal, fins i tot Cosmo Jarvis, que és el Joe Blackthorne, l'Engine, potser el més fluixet d'ells, tot i que he de dir que com a presència física i com a bauassa, clar, en doblatge segurament es perd, però en versió original, en anglès, té una veu... O sigui, el tio fa por, té una presència. Sí que llavors amb actuar li veus algunes mancances i no acaba d'estar tan afinat com a la resta d'actors, però en quant a presència hi veu, jo crec que sí. És un actor que hem vist, jo que sé, en produccions com Lady Macbeth, o a Peaky Blinders també doncs, apareixia en allà. És cantant, per això més que... O sigui, és un... Sí, el tio canta, té un grup o té una carrera en solitari, vull dir que... Bueno, la interpretació potser és una carrera secundària dintre del
seu món. Si dius que té aquesta veu, igual té un grup de metal o alguna
cosa. Podria tenir perfectament, amb aquell look del primer capítol...
Hosti, sí.
Sí.
Amb els cabells llargs i tot.
Precisament, t'anava a dir que l'accent que fa és una mica Peaky Blinder. Té aquest anglès una mica barrio bajero, amb to que em va fer pensar en la sèrie.
Igual li van dir, recupera l'accent de Peaky Blinders, que ens va bé aquí, una miqueta.
No, pues no descartis, que fos alguna cosa així.
I lleja una mica.
Jo haig de dir que com que l'he vist doblada, sí que tot el tema de la veu i tal, no d'això, la veu està bastant ben triada, la veritat, amb el doblatge espanyol. Però sí, jo ja et dic, el personatge em flipa, sí que ha tingut bons moments, però m'ha passat, crec que el pitjor que et pot passar de no creure't algo d'un actor que és no creure't la mirada, saps? I a mi la seva mirada no m'entrava mai, no sé per què, sempre tenia la sensació que la seva mirada estava en un altre lloc del que estava sent l'acció o les paraules que l'estaven sortint per la boca. I crec que és el pitjor que et pot passar, que no et creguis la mirada d'un actor. Però sí que crec que ha tingut bons moments, sí que és veritat que la seva presència i el seu físic encaixaven molt bé, però m'ha costat bastant entrar cada vegada que sortia en pantalla.
No sé si té a veure, Pol, amb la mirada en què històricament...
Les lentilles.
Ara, exacte, pensava que anaves a dir això. Sí, sí.
A què?
Porta lentilles de color blau.
Porta lentilles blaves.
Sí, perquè la novel·la diu que té els ulls blaus.
Sí.
Però és veritat que queda raro l'actor, ben si l'has vist alguna altra vegada, però no era això el que anaves a dir, perdona.
No sabia que portava lentilles. No, el que anava a dir és que en aquella època, i s'ha treballat molt en la sèrie, és com es miren els uns als altres segons la jerarquia. Llavors, la Mariko no pot mirar a Toranaga als ulls, li ha de mirar just a sota la barbeta, al coll, aquesta a la nou, sí? A la nou del coll de l'home. I jo crec que part del joc és que en l'Engine, com a Engine, que bueno, Engine és, vol dir navegant, pilot, però és el bàrbar, no?
Sí, salvatge, li diuen.
Sí,
salvatge,
bueno, per això sí. Nosaltres diem barbarismes, a paraules que no pertanyen a la llengua, no? Llavors, aquest bàrbar no es coneix aquestes convencions socials que són també de poder i no sap, jo crec que no sap on mirar, perquè li han dit, no miris cap aquí, no miris cap allà. Aquesta persona l'has de mirar de coll aquí amunt. I jo crec que forma part d'aquesta mena d'ésser maldestre amb tota una cultura, amb totes unes convencions que no es coneix un borrall. A més, quan arriba, el primer que fan és trepitjar-lo i vexar-lo. O sigui, que ja parteix d'una humiliació i el tenen despullat, l'obliguen a banyar-se. Bé, vull dir que és un presoner també, no? I entenc el que diu, però després jo crec que és que, torno a dir, és pretès, és perquè faci una mica el ridícul. Perquè el que ens acaba passant és que fa el ridícul.
Sí, igual a vegades també són indicacions que li donen, de l'estil, ostres, has de, no sé, anar més per aquí, anar més per allà, perquè la teva mirada, o sigui, bueno, no ho sé.
Jo crec que no es pot mostrar segur perquè no ho pot estar, no pot mirar segons com perquè és que ho té prohibit, és que fins i tot a l'actriu Anna Sawai, que fa de Mariko, en escenes, o sigui, en rodatge, però no quan estaven les càmeres, allò, va, filmem. No, mentre estaven assajant, li van dir als consultors japonesos, no pots mirar l'actor Sanada als ulls. Com? Però si li estaven mirant normal. Vull dir que ja l'entrenament començava prèviament.
Ara m'has recordat la pel·lícula L'últim samurai, no? Amb Tom Cruise, que...
Pues millor que no la recordis, perquè en Sanada no està gaire content d'aquesta pel·li.
M'ho imagino. Tot i que sortia, eh?
Sí, perquè algú ha de menjar, però ho ha dit, i ho ha dit expressament, sense fer mal, però ha dit aquella pel·lícula no és un bon exemple de pel·lícula de samurais japonesa.
De samurais.
Clar, sí.
Que, a més, és una pel·lícula on l'home blanc arriba per salvar Japó. Saps?
Sí.
No m'agraden aquestes menes de pel·lícules messiàniques on el messiot és un home blanc.
Clar, bueno, aquí també arriben amb aquesta intenció, però llavors es troben que els japonesos, perdó l'expressió, no? Se'ls hi pixen a la cara. Vull dir que
és... No, és que ho fan literalment.
Sí, és literalment, sí. A més.
Sí, és veritat. És veritat.
Aquí li donen una mica la volta al tema, que ja està bé.
Bueno, sí que s'ha de dir també que el personatge té una evolució bastant remarcable, perquè al principi això arriba com un absolut bàrbar, i al final, home, aprèn costums, aprèn la llengua, diverses expressions, i si més no, per fer-se entendre una mica, i fins i tot fa alguns lligams, no?, amb gent d'allà, o sigui que l'evolució del personatge en 10 episodis també és bastant interessant.
És que penseu que la sèrie diria, no sé, Aram, que passa, transcorre, no sé si és lleial als fets històrics, que aquest vaixell holandès va arribar a les costes japoneses a l'abril, I penseu que la batalla, aquella que us he dit que va ser definitiva i definitòria, va ser a l'octubre, o sigui que la sèrie passa en 3 o 4 mesos.
Dóna la impressió que passa bastant més temps, no?
Sí?
Sí.
És pel ritme de la sèrie. A mi em dóna la impressió, a més, com que viatgen a moltes ciutats diferents i no tenim gaire clara com és la geografia japonesa, si a mi si em diuen que passen mesos entre una cosa i l'altra, m'ho creuré.
Jo només mirava el temps. Plovia molt, a la sèrie ha plogut molt.
Bueno, però clar, això ha estat també perquè en el rodatge va ploure una barbaritat. I serien...
Sí, jo pensava, no sé, pensava dir que és que la pluja sempre ho fa tot més èpic, llavors mola molt més amb pluja, saps? O sigui...
Jo no sé si era la intenció inicial o no, però van tenir uns problemes en el rodatge amb la pluja. A més, esclar, amb els vestits, les perruques, aquells perrucots que porten... Clar, tot això no li pot tocar l'aigua, aleshores era com una complicació afegida, però el tema de la pluja... És veritat, els hi ha vingut molt bé, perquè penso, com tu, tot és més èpic i en pluja...
És molt més èpic.
Clar, en aquest cas, i és enfangat i tal, tot queda com millor, però clar, a l'hora de rodar és una complicació bàrbara.
Sí, segur que sí. Però sí, coincideixo amb el que la sèrie tampoc et deixa molt clar el temps que passa, perquè jo pensava el mateix, quan viatjaven d'un lloc a l'altre, és el típic, no?, que com que tampoc t'ensenyen molt el viatge ni t'especifiquen quant de temps hi han estat, dius, bueno, igual s'han estat una setmana per arribar allà, igual s'han estat un mes i 10 dies, jo què sé, saps? O sigui, no, tampoc t'ho aclareixen i no saps ben bé quant de temps passa. Jo també pensava que havia passat més temps i no 4 mesos. Una escalada violenta bastant ràpida.
Tot el temps que s'estan en entrenar a fer anar els canons...
Clar.
Va, això poden ser setmanes i setmanes.
Sí.
Total, va al final per no fer-lo servir. A la sèrie, eh? A la sèrie.
Ah, Capítol 11.
Sí, exacte. Bé, parlem d'un altre del repartiment principal, l'hem esmentat abans, és Anna Sawai, que fa el paper de Mariko, també basat en un personatge real, aquesta conversa catòlica que fa de traductora entre Toranaga i Blackthorne, actriu que hem vist a Monarch, per exemple, en un dels papers principals de la sèrie.
Sí, però aquí llueix molt millor, eh? Aquí és... ella m'ha agradat molt però... més que Monarch.
Sí, home, perquè el paper de Monarch tampoc és...
El paper de Monarch no m'acaba d'agradar. I que... Monarch tampoc m'acaba d'agradar.
Bueno, tu no, a mi sí que m'agrada Monarch. M'agrada molt ella, Monarch. I no és l'única actriu... bueno, és que hi ha moltes connexions d'aquesta sèrie amb Monarch, no?
Aquest... Sí, la sintonia d'entrada, diguéssim,
bueno,
és
sí,
quasi clara.
Després ja parlarem de la música, però hi ha actors, hi ha gent de producció... O sigui, hi ha hagut aquí un traspàs, no?, de producció japonesa... que ha passat de Monarch o de Shogun a Monarch, no? Perquè no sé, crec que es devia rodar... Bueno, no sé ben bé quina es va rodar abans i quina després, però sí que hi ha hagut un traspàs d'actors i personatges.
No sé, però comptant que Shogun van estar 10 mesos de rodatge.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Anaves a dir, Pol, sobre Mariko, que t'hem tallat.
Ah, no, anava a dir res. O sigui, però tinc moltes ganes de dir coses sobre Mariko. O sigui que...
Endavant.
Si anaves a fer una entradeta, endavant, perquè...
Jo, abans que en Pol digui moltes coses de Mariko, us haig de dir qui era, el seu personatge
això.
Real. Era Hosokawa Gracia. No sé si es llegeix, però s'escriu així. Gracia. Era una dona de la noblesa, cristiana, que no parlava només una llengua europea, en parlava diverses... i que sí que va fer de traductora. El que no va fer mai és encetar una relació amb cap dels personatges, diguéssim. No es veu una relació amorosa. En la seva vida no va passar això.
Oh! Que nosaltres sapiguem, clar.
Que quedés escrit.
Ja veus, aquí és una de les diferències entre la versió del 80, que aquell era molt... romanticona, intentava mantenir aquesta relació amorosa entre Angie i Mariko, clar, aquí, bueno, no vull avançar, però vull dir...
No va existir en la realitat, existeix en la sèrie, però...
Sí, però tampoc...
Però molt, sí, tot molt subtil, com deia l'Aram
sí,
a l'inici.
Molt britànic, no? Tot per
què vols
dintre?
Dir tot britànic? Què dius? Però si és un borratxo, aquest...
Britànic, vull dir, jo estic pensant en les pel·lis aquestes britàniques de James Ivory amb Anthony Hopkins allà que no es confessaven...
Ah, de puritanisme britànic,
que no es confessaven els sentiments, no? Que tot s'ho tenien molt endins, això.
El que a mi m'ha agradat molt, per cert, de l'any... Bueno, acabo amb... Només era això, eh? Només dir-vos que realment va existir i que hi ha diferències... I el que no sabia, històrica, és a dir, perquè pensar, ostres, aquesta dona japonesa ha pogut aprendre l'anglès, no? I després he llegit que hi van haver escoles, que es van posar escoles, que tenen un nom concret que ara no recordo, al Japó, on s'ensenyaven cultura, filosofia i llengua occidentals, en l'any 1600 i escaig. O sigui que crec que ens passen la mà per la cara els japonesos, eh? En moltes coses, vull dir que...
Una vegada més.
Bé, molt interessant. I ara, Pol, que té moltes ganes de dir coses de Mariko.
Hòstia, no, és que a mi, ja et dic, m'ha agradat molt com a personatge, també, a més, crec que ha sigut una actuació brutal, molt a la línia també d'en Toranaga, sabent perfectament doncs, crear aquests, no, aquests ambients de tensió, perquè al final la sèrie... És més tensió, i ja deixem anar una miqueta, però no, això de moltes converses molt profundes, amb que has d'estar ben atent, que s'estan ficant al forn totes les trames, com anirà evolucionant tot, i alhora tampoc hi ha un gran moment d'acció, no? I llavors crec que ella també està molt, molt continguda en això, i com a personatge, evidentment, m'ha encantat, perquè també és com, bueno, la seva situació i la seva circumstància és molt complicada, però té els ovaris al seu puesto i ella no es deixa tirar enrere per res. Té els seus ideals, també, i això és bastant, bastant important veure-ho com no els deixa anar mai i em sembla un personatge totalment clau pel desenvolupament i pel final d'aquesta història. O sigui, em sembla absolutament clau. I m'ha agradat molt la seva actuació i com a personatge m'ha flipat bastant. He patit molt amb ella, no? He patit molt amb aquella l'escena també on intenta marxar del castell per fer patent que estan allà presos i que ho vegi tothom, no? I hòstia, té els pebrots ben posats i aquella escena em sembla flipant. I bueno, no vull parlar amb spoilers per si de cas encara, però de les últimes...
Pol, jo crec que ja...
Sí, tirem milles.
Sí, a partir d'ara ja tirem milles, gent, sapigueu...
Hòstia, jo el que vaig patir per ella en l'últim episodi on apareix, que diria que és el penúltim, si no m'equivoco, que és com, ostres, es farà l'Arakiri, jo és que sóc de barri, i... i li tallarà el cap, i a sobre li tallarà el capell, i no sé què, i no sé quantos, i de cop, oh, no, ai, que bé, que potser poden estar junts, tal, no sé què, està a punt d'acabar l'episodi, patapam, i una altra vegada, o sigui, ella acaba amb... el seu final és una altra vegada aquests principis que ella té, aquesta seguretat que té en el que sent, en el que fa, en com ha estat la seva vida i per lo que ella ha estat educada, no? I a pesar de que, bueno, de que a vegades... pugui pensar una mica com en Blackthorn, com l'Engine, de, ostres, no tot val la pena per simplement no ser fidel als teus ideals i tal, però per ella sí, i és el que acaba fent, i és, diguem-ne, que una evolució molt lògica pel personatge que ens presenten que acabi fent això i que ho visqui així, jo crec, vaja.
Jo donaré ara una perspectiva una mica bàrbara. No trobeu que hi ha poca teta en aquesta sèrie? Per haver-hi tanta geisha i tanta...
És que no són geishes,
entramat...
eh? No, no són geishes.
A veure, sí, però també n'hi ha,
Sí,
ha.
Són concubines, no? De... Sí. Com...
Però hi ha aquella senyora del paraigües el Tokunawa li garanteix un terreny on poder construir la seva casa, etc etc. I la parella del fill d'en Tokunawa és una geisha.
Sí, la parella
que treballa
de...
en aquella casa de massatges.
Mm. Sí, Kiku, no? Es diu ella?
Sí, Kiku, sí.
Kiku és una de les tres dones importants en aquesta sèrie, perquè és Mariko, Fuji i Kiku.
Sí, si voleu ampliem i parlem una mica del paper de la dona, perquè són dones molt fortes totes elles.
Sí, només volia dir del personatge de Mariko, que jo crec que era un personatge extraordinari, o el que potser no percebem, però jo crec que era un personatge femení extraordinari per l'època, perquè a més sabia les arts de la guerra, o sigui, sabia lluitar com una samurai. I això no crec que fos gaire, ara m'aventuro, gaire habitual. O sigui, segurament la classe inferior, ja no parlo dels camperols, però la classe inferior no devia, les dones segurament no els hi era permès saber lluitar. M'agrada molt el capítol, que ara no sé quin és, que va enrere i parla de... perquè tota l'estona sabem que ella arrossega una taca molt grossa en el seu llinatge.
Sí, ha passat del pare, eh?
El pare, sí.
Sí, ara no entraré en detall, perquè realment no em va quedar molt clar el pecat del pare i per què els fills arrosseguem. Això passa a totes les cultures, els fills arrosseguem els pecats dels pares. El que passa que nosaltres no ens apliquem al seppuku. Llavors, aquí el que sí que hi ha és una mena de clash, no? Que diuen d'enfrontament, no? Entre una cultura que és d'on prové aquest home, l'Anjin, i la cultura japonesa, amb tota la religió sintoista, amb tots aquests valors, l'honor de la família, l'honor, la integritat. Clar, en aquest cas, la majoria de dones que veiem són de la noblesa. No veiem dones... algun pas, alguna camperola, algun pas, però no veiem dones fora. Seria complicat, també, eh?
El que deies del pare, només per matisar, és un cas semblant, doncs, al que explicaves, no? El pare va assassinar el que era el predecessor del Taiko i aleshores es va veure obligat a assassinar la seva família, a cometre seppuku, i la Mariko, que també era filla seva, no la va matar, però la va fer casar amb un Taro, no? I...
Oh, quin tros d'home més dolç, eh?
Ostres, tu.
Sí. Un gran personatge. Ostres, quina ràbia que em feia cada vegada que li veia la cara a aquell tio.
Però feia molt bé, home, feia molt
tot
bé.
Tot i que al final té una mica de redempció, una miqueta, no?
Sí.
L'últim episodi, allà, com ajudant també l'Engine, és com, bueno, va, perdonem, vinga.
Doncs res, Marta Aram, moltes gràcies avui per estar aquí. I Pol, un perfecte, ens agrada molt avui tenir-te avui de convidat i moltes gràcies per acceptar la invitació.
Oi, a vosaltres, moltes gràcies. Jo tot el que sigui parlar de cinema, de sèries, i si ja a la que em vas dir Shogun vaig dir sí, sisplau, si tu buida el pub.
Espero que t'hagis quedat a gust, doncs.
No, ha sigut genial i a més, hòstia, t'haig de dir superpreparat, ho teniu aquí amb dades, increïble, he pres un munt de coses, o sigui que ara encara més content, o sigui, de debò t'ho dic.
Doncs moltes gràcies, nosaltres anem a convidar el programa.
Que vagi molt bé, merci, fins aviat.
Adéu.
Adéu.
La setmana que ve tornarem amb més sèries d'actualitat. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte. Heu escoltat una versió radiofònica del Ningú no és perfecte d'una hora de durada. La versió sencera de dues hores la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i en altres agregadors de podcast.